today.
Hola, què tal? Benvinguts a Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables, ja sabeu, activitat, nutrició, alimentació de Catalunya Ràdio i de Més Cat Ràdio. Avui al programa dediquem una bona part de la primera part a parlar de l'activitat física, de la importància que té moure'ns i moure'ns de manera adequada, de quina activitat física o quin exercici o quin esport, que són coses diferents, hem de practicar per aconseguir tenir més salut. Per parlar d'això, hem convidat a tot un expert. És entrenador personal, responsable de centres ludus de Barcelona, expert en hipopressius, en tagfit, en pilates, i a més en el seu moment va ser triat com a millor entrenador de l'any, el 2016. Seran nosaltres d'aquí no res, Néstor Torserra. També parlarem amb Gina Estapé, que és cuinera i dietista, i que ja sabeu que sempre ens regala receptes, consells per moure'ns més bé a la cuina i moure'ns sobretot de manera saludable. Avui la Gina es parla de cremes a la cuina. Ara que aquests dies ja és tardor i comença a fer fred, doncs què millor que unes bones cremes i una bona base per aprendre a fer cremes per sempre més. El control tècnic avui ens ajuda el Blai Iniesta. Recordeu que podeu contactar amb nosaltres a través de l'Instagram del programa i del Twitter, @sansiestalvis. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Benvingudes, benvinguts. Comencem.
Sans i Estalvis, amb Adam Martín.
Ja ho sabeu, totes les persones que ens diuen o que ens fan recomanacions sobre com hem d'estar i quines coses hem de fer per estar saludables parlen sempre de la importància de l'activitat física al nostre dia a dia, a la nostra quotidianitat. El que passa que quan ens hi posem arriben els dubtes. Què faig? Per on començo? Quina és l'activitat física o l'exercici o l'esport, que són coses diferents, que són més recomanables per mi? Per parlar de tot això i per aprofundir en la importància que té l'activitat física adequada o l'exercici a la nostra salut, hem convidat a una persona que es dedica des de fa molts anys a això. És entrenador personal, llicenciat en educació física, va ser escollit millor entrenador de l'any 2016 a la fira del Fitness Gym Factory, és a més responsable dels gimnasos ludus, és expert en tagfit, en hipopressius, en pilates, qualsevol cosa que serveixi per millorar la salut, el Néstor la coneix. Néstor Serra, què tal, com estàs?
Molt bé, Adam, gràcies per convidar-me.
I a més també, com sabeu, durant un temps va ser l'entrenador personal d'Operació Triunfo, que això va ser el que va donar a conèixer, diguéssim, al gran públic, eh?
Bueno, personal, grupal, no?
Sí, a cadascun d'ells,
de tots alhora i després d'algun d'ells a part, sí, sí.
Néstor, tu fa molts anys que et dediques a l'activitat física i a l'exercici. Quin creus que són els errors fonamentals que comet la gent quan s'hi posa? Perquè tots sabem que fer activitat física és important, no? Però primer és, què faig, no? Per on començo? Faig peses? Me'n vaig a córrer? Em poso a córrer 14 quilòmetres a dia i em faig mal? Tu insisteixes molt sobre el tema de les lesions, sobretot, no? Però quins són els errors fonamentals que comentem quan comencem?
A veure, el principal error és el que jo vaig cometre també de petit, no? Que al final t'apunten a un esport, no? I després la gent es pensa que fer esport és fer activitat física saludable. I en alguns casos pot ser així, perquè com concebim l'esport és, no?, anar a córrer i anar a caminar o anar a fer una mica de joc amb els amics, i això és saludable. El que hauríem de preparar-nos per a poder fer aquest esport o per a poder fer qualsevol activitat física, no? Jo entenc, com has dit, intentant evitar les lesions, i entenc l'activitat física com allò que et prepara per després fer el que t'agradi fer, no? Si t'agrada jugar amb els amics, doncs que puguis jugar. Mm-hmm. Si t'agrada anar a esquiar, doncs que puguis anar a esquiar sense fer-te mal, sense que el dia següent et faci mal les articulacions, o que amb molt esquí, com que no estàs preparat per a fer-ho, no? La teva musculatura no està preparada, doncs arribis a una sobrecàrrega o inclús a una petita lesió de teixit conjuntiu o el que sigui, no? Aleshores, el meu lema, un dels meus lemes, és que puguis fer allò que t'agrada fer durant el màxim d'anys de la teva vida, no? allò que diem sempre de morir jove el més tard possible, no?
Sí, sí.
Doncs això mateix, no? Que realment preparar-te. Aleshores, em preguntes, fer peses, anar a córrer... Doncs, mira, el primer que recomanaria a la gent és que treballés, sobretot, bueno, que preguntés a algun professional, no? Perquè no tot li va bé a tothom, o no hi ha cap recepta per a tothom. Vale? El cafè per a todos tampoc existeix. Però sí que poden haver-hi coses que puguin anar millor a la majoria. En aquest cas, tots els treballs que siguin d'estabilitat, de treballs no a no molta intensitat, però sí que vagin enfocats a millorar l'estabilitat i el moviment. Vale? El moviment de les persones. El moviment és una mica la manca de la nostra societat actual, no? El sedentarisme és la principal causa de mort de la societat actual. Uh-huh. I això, bueno, el sedentarisme no per si, però sí a totes les malalties derivades del sedentarisme, no? I això és el que hem d'intentar. Primer, no? Que la gent es mogui. Això és molt important. Però com deia Gray Cook, que és un dels més admirats o més importants entrenadors a nivell mundial, no? Com deia ell, primer mou-te bé i després mou-te sovint. Aleshores, perquè un moviment que sigui erroni o que una articulació que no estigui ben alineada per falta d'una musculatura que no estigui forta o no, és com el màstil d'un vaixell, no? Que si un tensor no tensa igual que l'altre, al final està desequilibrat. Uh-huh. Doncs això mateix, amb molta repetició, pot generar un desgast que només amb un treball inicial una mica més conscient, doncs es podria evitar, no?
Clar, has començat dient, jo vaig cometre l'error, com molts de nosaltres, de començar, els meus pares em van apuntar a fer un esport, diguéssim, no? Mm-hmm. Estàs dient que aquell esport no et prepara per fer aquell esport? És a dir, si fas, no ho sé, futbol, natació, tennis, la mateixa pràctica d'allò no t'enforteix per a practicar allò que estàs fent, que has de fer alguna cosa complementària o prèvia per preparar-te?
Mira, entenem l'esport, no?, l'entenem primer com una pràctica competitiva, no? Mm-hmm. Aleshores, amb unes regles, etc. Però igualment, qualsevol esport, encara que no juguis per competir, no? Doncs podríem considerar això. Quan jo vaig començar l'esport, sempre hi ha tres components molt importants. Un és l'activitat física, no? La preparació física, després la preparació tècnica i després la preparació tàctica, vale? Que en cada esport doncs, té un percentatge d'importància, una importància més gran una que l'altra. Per exemple, un futbolista és molt important la preparació tàctica, més que un nedador, com era jo, no? Perquè la preparació tàctica és molt més simple. Però sí que la preparació física i la tècnica en tots és molt important, té un gran pes. I aquí és on cometem l'error. La preparació física no ha de ser només córrer més, saltar més o tenir més flexibilitat. La preparació física ha de ser principalment posar a punt el teu cos per poder entrenar la velocitat, la força, la flexibilitat, la resistència.
Que són coses diferents, eh? Posar el teu cos, preparar-lo per poder fer això després.
Clar, per poder entrenar, perquè jo tinc amics, tinc familiars que encara competeixen i encara veus que hi ha gent que està en centres del rendiment, que està en equips de competició importants i els veus córrer, per exemple, que és una activitat que l'ésser humà fa de sempre, no? I que és bàsica i a més és un dels patrons bàsics de moviment, o sigui, allò que ja has d'haver inconscient, no? I els veus córrer i veus que realment, encara que siguin i que corrin molt ràpid i que, no, doncs que tenen desequilibris, que tenen errades a nivell d'estabilitat o que treballen, tenen molta més sol·licitació d'un múscul que un altre. Per exemple, l'exemple clàssic d'això seria un squat, no? Una sentadeta. Una sentadeta, tu pots fer-la treballant o amb un percentatge més alt de sol·licitació del quàdriceps que del gluti o a la inversa, no? I al final, Doncs això mateix passa en qualsevol moviment, que pots tirar més d'un múscul que d'un altre. Si això comporta molta repetició, molta càrrega, molt desenvolupament, al final, i sense una planificació primària, no?, inicial, de buscar aquesta estabilitat o buscar aquesta compensació, no? Uh-huh. El que farà el teu cos al final és que si li poses més càrrega, tirarà d'aquells músculs que siguin més forts. I els músculs més dèbils els deixarà una mica de banda, perquè és com, per parlar així una mica més col·loquialment, com si no confiés en ells, no? Uh-huh. I aleshores això és una mica el que hem d'intentar des del punt de vista del preparador físic, o el que jo més anomeno el preparador funcional, no? Perquè una cosa és el preparador físic d'un equip, que seria aquell que et prepara per millorar el rendiment físic que tu tens, i una altra cosa és el preparador funcional, el que prepara el teu cos a nivell de funció, no?, la seva funció, perquè després el preparador físic pugui donar el 100% d'aquest cos, no?
Insisteixes molt sempre també, lligat amb això, amb l'entrenament funcional. Què seria l'entrenament funcional? Precisament fer això, és a dir, un tipus d'entrenament que prepari després per fer una altra cosa sense lesionar-te, perquè puguis exercir al 100% allò que et demana aquella pràctica esportiva?
Hi ha molta controvèrsia, no?, en el tema de l'entrenament funcional, sobretot entre els professionals, a més, perquè en els seus inicis, no, els primers termes d'entrenament funcional, es deia que era un entrenament que imitava els moviments esportius. Vale? Aleshores, per exemple, si jo sóc jugador de handball, no, doncs, i llenço la pilota amb una mà, doncs agafo una politja, no, i faig el mateix moviment però amb càrrega. Sí que això, doncs, va ser un canvi molt important, però avui en dia es veu que també pot haver-hi una transferència negativa, etc. Aleshores, s'ha d'anar molt en compte amb això. Però, al final, l'entrenament funcional és el que millora la funció. I què és la funció? Allò que el teu cos hagi de fer, no? O allò per lo que el teu cos estigui preparat per a fer. Si jo estic, per exemple, dos exemples totalment diferents, no? Una persona que estigui 8 hores al dia, asseguda, davant d'un ordinador, la seva funció principal, perquè si està 8 hores al dia asseguda davant de l'ordinador, 8 hores al dia dormint, posem el cas, uh-huh, i 3 hores dinant i amb tràfic, una hora i mitja o dues en el cotxe,
i davant de la tele.
Al final, i davant de la tele, al final es passa tot el dia assegut o estirat.
Sí, sí, sí.
Llavors, aquesta persona que després se'n va una hora al gimnàs, vale? Aquesta persona primer ha de preparar el seu cos, no? Ha de fer algo que es mogui, no? Necessita realitzar moviment, però també ha de preparar el seu cos a nivell funcional perquè aquestes 8 hores que està assegut estigui assegut de forma el més correcte, el més compensada, compensar aquells músculs que estan escurçats i activar aquells músculs que precisament estan relaxats, etc., no? Per compensar aquest moviment. En canvi, tenim una altra persona que es passa 8 hores al dia a l'obra, carregant coses, no? Carregant cap a una banda, cap a una altra, fent torsions de columna, fent flexions de columna, extensions, etc. Aquesta persona, el seu entrenament funcional per millorar la seva funció ha de ser totalment diferent. Ha de ser un treball compensatori, igual, compensatori, però d'aquella feina que està fent durant 8 hores al dia, uh-huh, que és aixecar càrregues amb unes torsions de columna, etc., que pot ser que no siguin del tot saludables. Aleshores, l'entrenament seria treballar una compensació d'aquest moviment i, per una altra banda, vale, millorar aquest moviment. O sigui, crear uns moviments o uns patrons de moviment, una execució de moviment en la seva rutina diària que sigui el més correcte, saludable possible, no?, perquè no hi hagin aquestes sessions.
Estem parlant avui amb Néstor Serra, entrenador personal. Estem parlant d'activitat física, de quina és la més adequada per cada persona. Ara entrem en detall per donar consells pràctics per a aquelles persones que vulguin, potser avui, després d'escoltar aquest programa, decideixin fer finalment un canvi. Aleshores, comencem a posar-nos a... Anem al detall. Una persona pot començar a fer activitat física a qualsevol edat. Per exemple, tinc 60 anys, no he fet mai res. Em diries, no, tu, vostè només camini i para de comptar, o si pot posar relaxadament, de quina manera s'ha de posar i què li recomanaries a una persona d'aquesta edat i que ha tingut una vida més o menys sedentària?
qualsevol edat, està clar.
Qualsevol
edat. I vostè només camina i també seria activitat física.
Exacte, llavors, sí,
sí. O sigui que, realment, el que sí que recomanaria és que, abans de posar-se a caminar i ja està, vale, que intentés, doncs, veure quines activitats... Primer, una dita que també m'agrada molt és, al final, el programa correcte és aquell que aconsegueix o va enfocat als teus objectius i les teves necessitats, no? Els objectius és allò que la persona vol i les necessitats és allò que la persona necessita. Aleshores, una persona pot dir, ostres, jo vull millorar la meva massa muscular, no? Però igual necessites millorar la teva postura primer abans d'incrementar la teva massa muscular. Aleshores, això és el que jo li recomanaria a aquesta persona de qualsevol edat. Una persona gran... de més de 60, molts més de 60, vale?
Per allunyar-nos bastant de nosaltres, sí. Seria.
Aquesta persona sempre, sempre, al final, l'anti-aging és primer, i també és un tema controvertit, però és millorar la força. Si tu tens força, tens mobilitat, tens moviment. Després ja vindrà la mobilitat. Però precisament una de les faltes de mobilitat de les persones és una falta de força. Vale? Un cos que no es sent fort el que fa és limitar el seu moviment. O sigui, limitar el rang de moviment. I això en tenim proves d'espatlles, per exemple, que no puja la mà més de l'alçada del cap... i actives un múscul, no? Millores la força d'aquest múscul, no? El reforces, i de sobte la mà puja. I no és un problema de mobilitat, és un problema de força. Aleshores, jo a la gent li recomanaria primer treballar la força, després treballar la mobilitat dintre d'aquest increment de la força. Uh-huh. O sigui, un rang d'una articulació que sigui més mòbil sense que sigui estable és perillós. Vale? Aleshores... treballa la mobilitat, però sempre buscant aquesta estabilitat en aquests, li diem, rang de moviment. No sé si a vegades parlo molt tècnic.
No, molt el tècnic. Programa ja és tècnic,
vale.
No et preocupis.
Però millorant aquests rangs de moviment, millorar l'estabilitat en tot el rang de moviment. Vale? I una vegada tens força i tens mobilitat, aleshores pots repetir aquest moviment. I aleshores aquí ja entra el tema de la resistència, tot això, no? I podries treballar exercicis amb més intensitat, no? Exercicis d'intensitat amb descans, com podrien ser els tipus HIIT, no? Que estan tan de moda ara.
Molt de moda, sí.
Els fàrlecs antics eren els HIIT d'ara, també.
Sí.
No?
Exercicis d'alta intensitat i poc temps.
I poc, sí, alta intensitat, poc temps de descans, poc descans, vale? I això, no? I també els exercicis més d'endurance, no? Que podria ser, doncs, corren amb bicicleta, etcètera. Però, en definitiva, recomanació, no? Primer, treballa la força, després la mobilitat. Pots treballar-ho tota l'hora, també, o sigui, no, però que el teu objectiu principal sigui aquest. I després, treballar la resistència. I tenir una vida més activa. Això és bàsic, i sempre. Una vida més activa, què vol dir? Que jo veig gent que agafa la moto per anar a la feina i la té tres carrers més enllà. Dius, ostres... per molts anys que tinguis, per molt d'allò que puguis estar, home, si tens una limitació, no, de moviment i que et fa dolor, aleshores està clar que necessites algun transport. Però si no, camina més, puja més escales, aixeca't més, mou-te. Els caps de setmana no et dediquis a descansar davant de la televisió. Per mi un cap de setmana de descans és aquell que puc anar a la natura, que puc veure, no, els arbres i caminar per una muntanya o el que sigui. No? I no cal que sigui molt extenuant, simplement, doncs, moure't i estar en contacte amb la natura, no? Que és el nostre entorn vital, no?
Amb els exercicis de força també hi ha molta confusió, perquè la majoria, sobretot les dones, pensen que si fan quatre exercicis de força acabaran convertides en Hulka, no? En la versió femenina del Hulk. Però això no és així. De fet, la gent que es dedica al culturisme sap el que costa fer volum muscular, no? Com el traiem del cap, aquesta idea que posar-se a fer exercicis de força, primer, no només és fer pesa, sinó que es poden fer moltes altres qüestions, però després que no acabaràs convertit en un Conan, no? Això dependrà de moltes altres coses.
Qualsevol exercici de força que facis és saludable. qualsevol exercici de força ben fet o ben, ben prescrit, eh? Sobretot quan diem sempre un programa d'activitat física hauria d'estar ben prescrit per la persona adequada, per a la persona adequada, també, no? I en funció de les necessitats que tingui. Aleshores, aquestes persones, no només dones, també corrents de moda, no? Que vull ser prim, vull ser molt tal, és perfecte. Però nosaltres, jo ara sí que busquem sempre una principal arrel, no? O del nostre entrenament o del nostre concepte, buscant millorar la salut, això està clar, i millorar la funció. La força és bàsica per millorar la funció. Si tu vols perdre pes, necessites força. Si tu vols poder pujar una muntanya, necessites força. Si vols poder aixecar el teu fill en braços, necessites força. Sense fer-te mal, encara més. Uh-huh. Aleshores, aquest concepte, no? l'hem de extrapolar a tots els àmbits de la nostra vida. Si nosaltres pensem que treballant la força amb peses ens posarem amb una massa muscular molt gran, home, hi ha gent que té una genètica espectacular. Això sí que és veritat. Mm-hmm. Vale? En aquest sentit, eh? En altres sentits, per exemple, doncs aquesta gent se'n va a córrer i no aguanta mm-hmm. més d'un quilòmetre. No? Però el que hem de tenir clar és que guanyar massa muscular és molt difícil. És precisament un tema que has de fer un treball específic per guanyar massa muscular, amb una alimentació molt determinada, amb una freqüència d'entrenament, i aquesta gent que està molt, molt, com diem, catxes, mm-hmm. vale? Aquesta gent també pren suplementació, vale? Pren complements que són o no són saludables, mm-hmm. vale? Però que al final doncs, volen competir en un esport que els hi requereix això. Vale? Aleshores, intentant treure del cap aquest concepte, nosaltres, per molt que entrenem la força, jo entreno 5-6 dies per setmana, entreno força el 80% del meu entrenament. Uh-huh. És força per incrementar la força en poques repeticions, o sigui que realment hauria de tenir un volum important, no? I no és així, o sigui, perquè depèn molt com el complementis, depèn de l'alimentació, depèn de moltes altres coses, que tranquil·les senyores que no es posaran fetes una màquina de músculs, eh? Un sac de músculs, no?
Diem abans que el Nesrut també és responsable de centres Ludus, n'hi ha dos a Barcelona, i són el centre de referència a Catalunya, per exemple, del TACFIT, que ara veurem què és, però sobretot també dels hipopressius. El Néstor, una de les coses que fa és voltar per tot el món impartint tallers d'hipopressius, que és una activitat que també sempre s'ha associat molt a un exercici per dones determinat, però que en canvi és una lectura equivocada perquè té beneficis tant per homes i per dones. Sí que l'origen va ser un senyor que és Marcel Cofrié que va veure que era beneficiós per les dones, però a partir d'aquí hem vist que serveix per millorar... Per què serveix els hipopressius? Per millorar què?
A veure...
Perquè ho llegim també, a més, ara entrarem en això, no? Qualsevol lloc fan hipopressius de qualsevol manera, però s'han de fer de manera correcta, eh?
Sí, bueno, com qualsevol altra activitat. Al final, si realment vols realitzar un mètode, no? o dur a terme o aconseguir uns resultats, doncs hi ha uns mètodes que van millor que altres, no? I ja està clar. El mètode hipopressiu el va desenvolupar Marcel Cofrié, el va crear i el va desenvolupar. Marcel Cofrié era fisioterapeuta, expert en tot el tema de la dona, perquè treballava a l'Hospital de Brussel·les durant molts anys com a responsable de tot el treball amb la dona postpart, no? Amb dones amb problemes d'hèrnies vaginals, no? I també, doncs, por ende, hèrnies discals, etc. I ell va desenvolupar aquest mètode que al final... En resum, molt, molt, molt resumit. Mm-hmm. El que busca és disminuir la pressió interna per a incrementar l'estabilitat. Vale? Què vol dir això? Qualsevol altre mètode, qualsevol altre, o sigui, el que busca és incrementar l'estabilitat del teu cos i per això incrementa la pressió interna. Mm-hmm. Per exemple, una pilota de futbol, perquè ho entenguem, vale? Podríem dir que és molt més estable quan està inflada que quan està desinflada. Doncs la cavitat abdominal, que és el que tenim darrere el melic, no?, en el nostre cos, entre les, per sota les costelles, no?, i per sobre de la pelvis, no? Aquesta cavitat és com un, ho entendríem així molt també, sí, un ejemplazo, sí, sí. Com una pilota o com un globus, no? Aleshores, qualsevol altre sistema el que fa és incrementar la pressió, no? Com la incrementa? Empenyent amb el diafragma cap a baix, no? Que el diafragma seria com el sostre d'aquesta activitat, d'aquesta cavitat, perdona, i activant, no? Apretant faixa abdominal, hiperiné, no? Etc. Això incrementa la pressió interna, però és molt més estable i és molt saludable, eh? Això, o sigui, no diem que no. Mm-hmm. La diferència del mètode hipopressiu és que incrementa l'estabilitat, o sigui, que activa molt la faixa abdominal i el periné, reduint la pressió, o sigui que redueix la pressió que exerceix el diafragma, que és el sostre aquest, sobre aquesta cavitat.
I això és beneficiós per quin tipus de persones, aleshores?
Això és beneficiós per a tothom. Per a tothom, per què? Perquè el que fa és, primer, tens una activació, o la teva faixa abdominal, els teus abdominals i el teu sòl pèlvic estan més actius, més apretats, no? O sigui, de forma reflexa, sense haver de pensar en apretar-los. Vale? I a més, això permet que els teus teixits conjuntius, no? Els teus lligaments, les teves fàcies, tot això, els discs intervertebrals, el patir menys pressió, vale? Es degraden menys, estan més forts, no perden elasticitat, etc. Vale? Així també, tot el que explico és molt resumit,
sí, perquè
nosaltres, com bé has dit, nosaltres som els responsables de formació d'aquest mètode. Jo vaig conèixer el Marcel Cofrier el 2008 em va obrir un nou món, no? Perquè una nova forma de concebre l'entrenament, no? I l'activitat física. I des de llavors, que sempre, qualsevol activitat que hem treballat o que treballo, o que nosaltres tenim una empresa de formació també, de professionals, eh? Això que anem per tot el món, anem formant professionals en aquests mètodes. I tot mètode o tota nova activitat que desenvolupem en els centres ludus o el que sigui, sempre intentem buscar, no? Aquest concepte de mantenir les estructures o millorar la funció de les estructures. Eh? I el mètode hipopressiu, per això, és com una base. Són els pilars de l'entrenament, no? Perquè si tu aconsegueixes tenir més estabilitat en el centre del teu cos de forma reflexa, no? Durant tot el dia, sense haver de pensar, això és lo realment important. I hi ha altres mètodes que es treballa molt bé l'estabilitat. Perquè són complementaris, no? Podríem dir del Pilates, el qual jo també practico i m'encanta, vale? El ioga també, treballs de força, treballs de moviment, no? Però cap d'ells, o almenys jo no he trobat cap d'ells, que entengui l'entrenament o entengui aquesta base com l'entén el mètode hipopressiu. Mm-hmm. Per això dius, ostres, és només beneficiós per les dones? No, què va. Per les dones és beneficiós perquè esdevé, doncs, una prevenció molt bona, o esdevé també un treball de millora de la funció de la faixa abdominal, etc. No? Però pels homes és brutal. O sigui, a mi em va ajudar amb les hèrnies discals que tenia de la meva pràctica esportiva, no funcional, vale? De quan era més jove que ara, i em va ajudar molt perquè va suposar una base que després he complementat amb altres coses i que no trobava, aquesta base no la vaig trobar en cap altra activitat, vale? I vaig provar-ho tot. Aleshores, a partir d'haver treballat i d'haver desenvolupat aquesta base, aleshores pots afegir altres tipus d'entrenament. Per això, en els homes, per tot el tema d'hèrnies discals, prevenció d'hèrnies, treballs d'hèrnies inguinals, millora de l'estabilitat, millora de la mobilitat, millora de la força, perquè al final un cos més estable és més eficient, eficaç i eficient en el moviment, no? O sigui, si tu has d'empènyer qualsevol cosa, per molta força que tinguis als braços i molta força que tinguis a les cames, si no tens una estabilitat en el centre del teu cos, aquesta força es perdrà en el camí, no? És com un link, no? Allò que diem de
física pura,
Sí.
És que...
Esglaó, més dèbil, no? El link més dèbil és el que patirà. I en aquest cas, per desgràcia, per la vida que tenim tots, ara tan sedentària i tan d'allò, el punt més dèbil del nostre cos és el centre del cos, que és la faixa abdominal, la zona lumbar, no? Tota la musculatura lumbar, que ha de ser molt forta, i la gent té malentesa, allò de, em fan mal les lumbars, has d'estirar-les. Al revés, et fan mal les lumbars, has d'enfortir-les. Has d'enfortir la musculatura profunda. Has d'enfortir, has de millorar aquesta tensió, aquest to. I això, el mètode progressiu, ho aconsegueix també disminuint la pressió, que és la diferència amb altres mètodes.
I això es fa amb un tipus d'exercicis específics i tal, que si algun dia us hi poseu i n'hi heu algun ludus, entendreu realment què és això del mètode hipopressiu, que tampoc l'explicarem ara fil per randa, no? Una altra cosa que també feu a ludus des de fa molts anys és TACFIT. El TACFIT, que molta gent pot confondre amb el CrossFit, però que són coses bastant diferents.
Sí, mira, el CrossFit, el qual jo també em vaig certificar en el seu dia...
Que s'ha posat de moda, que tot arreu hi ha boxes de CrossFit i que qui no fa CrossFit sembla que no estigui fent res, eh?
Mira, jo el CrossFit el vaig conèixer el 2004, mm-hmm. 2003, no? Per mirant coses per internet, perquè volia muntar una empresa i, bueno, volia muntar un centre i tal. I vaig dir, ostres, que guapo, tu. I realment el CrossFit ens ha donat una cosa molt bona, que és entendre l'entrenament en els centres de fitness més enllà de les màquines de cardio, més enllà de les màquines de força, no? I més enllà de les activitats dirigides, perquè abans era només això, cardio, força o d'activitats dirigides. Mm-hmm. Tu eres del cardio, tu eres de les màquines o tu eres de les classes, no?
Sí.
Aleshores, això és molt bo. I entendre l'entrenament, una cosa que m'agrada molt del CrossFit és que entén l'entrenament com millorar la teva salut no vol dir només no estar malalt, vol dir estar... És com el compte corrent d'un banc, no? Si tu estàs en números verds, no vol dir que tinguis un compte corrent saludable. Mm. Perquè si tens 300 euros al banc, sí, estàs en verds, però la que t'arriba la factura del cotxe...
Qualsevol sorpresa,
no?
Sí.
Qualsevol sorpreseta, sí. Estàs fotut. Doncs el mateix és amb la salut, no? Vale, no em fa mal l'esquena, però la que haig d'agafar alguna cosa del terra em comença a fer mal perquè no estic preparat per a això, no? Aleshores, el CrossFit el que et prepara en tots els àmbits de la vida, no? I el més fort està, el més fort, el més ràpid, el més mòbil, el més, no?, possible, al final. L'única cosa que hem d'anar en compte és quan confonem això que és salut, no?, amb la competició. Aleshores, ja no és salut quan entra en modus competició, no? I per això a la gent que practica CrossFit jo li recomano sempre molt ben fet, però no entris en modus competició en els teus entrenaments, perquè llavors ja no entres en modus salut, sinó que el teu cos fa allò que hem dit abans de tirar dels músculs més forts i deixar una mica els dèbils. Doncs això, no? Es descompensa molt el cos i per això hi ha tantes lesions, hi ha tants problemes a nivell de practicants de CrossFit. Uh-huh. El TACFIT, perdona que m'estengui, però el TACFIT és un sistema d'entrenament que, bueno, va ser per Men's Health, no sé si el 2014 o 2015, va ser definit com el sistema d'entrenament més intel·ligent del món com a sistema, deixant de banda entrenadors i altres coses. Com a sistema és molt bo perquè té en compte basat en tres principis bàsics, o sigui, fonamentals, no?, que marquen la guia, que són el primer, el control del moviment, no?, que tinguis un bon control del moviment. Després, que aprenguis a controlar l'estrès, situacions d'estrès. Vale? Una situació d'estrès pot ser, doncs, igual que un jugador de futbol, no?, en un partit, doncs, s'estressa perquè hi ha molt públic o perquè s'hi juga a la Champions, uh-huh, o la Champions del barri.
Sí.
Vale? Doncs, també una persona que té una reunió amb el seu cap o ha de fer una presentació davant del seu equip, doncs es pot estressar Vale. I nosaltres ensenyem a focalitzar-te en aquestes, bueno, amb aquest sistema, amb el TACFIT, a treballar aquestes situacions d'estrès amb el moviment o amb la respiració, que és el tercer punt. La respiració seria ajudant-te de la respiració a aprendre a baixar les pulsacions per ser capaç d'aquesta forma de pensar, d'actuar el més correctament possible. I això va ser un sistema desenvolupat de cara als militars. Els militars són les persones que potser el seu estrès pot arribar al punt més alt, perquè quan intervé o està la teva vida en joc, doncs és un, no? És un punt d'estrès.
Sí, és una mica estressant, sí.
Una miqueta, no?
Deu ser una mica estressant.
Sí, però per al teu sistema, vale? El teu cos o el teu sistema, el teu cervell no sap realment distingir si està la diferència entre una situació en la qual doncs t'estan apuntant amb un arma o una situació en la qual el teu cap t'està apuntant amb el dit i t'està dient que si no fots això et fotrà fora. Mm-hmm. O sigui,
la química interna és exactament la mateixa, no?
Sí. Aleshores, això hem de tenir en compte també, no? De que qualsevol persona doncs pot arribar a aquesta situació en qualsevol moment de la seva vida. I que una situació d'estrès continuada, doncs això és el problema. Entrar en situació d'estrès no és problema. El problema és no saber controlar-la i no saber sortir-ne. Amb el TACFIT és una pràctica física que t'ajuda a això mitjançant la respiració i mitjançant el control del moviment. I el control del moviment per nosaltres és bàsic. Aleshores, dintre del control de moviment, el primer objectiu és millorar l'estabilitat i la mobilitat, vale? Perquè així, d'aquesta forma, puguis fer qualsevol moviment de la forma més eficient i eficaç possible, o eficaç i eficient possible. Vale? I després, quan entrenes, doncs t'has focalitzat en el que sigui, no? En aquests tres objectius, però quan acabes l'entrenament, necessites fer una compensació d'aquest entrenament. Què vol dir una compensació? En comptes de, ostres, he treballat molt el bíceps, vaig estirar el bíceps, vale? Que és un concepte, segons el meu, la meva forma de pensar, Roni, no? I molta altra gent, està clar, el que hem de fer és, si jo estic treballant molt la cadena anterior, vale? No haig de desactivar aquesta cadena anterior, apagar-la. No, no, al revés. Haig d'activar la cadena posterior per a equilibrar-les.
Llavors, això traslladat al bíceps seria treballar el tríceps?
Treballar el tríceps, vale? En aquest
seria
cas.
Seria la part del darrere del
sí,
bíceps,
seria,
eh?
Sí, seria això, vale? Per exemple, eh? En el bíceps no és potser l'exemple més bo, perquè treballem més amb cadenes, més que no amb músculs, vale? Per això, però bueno, el bíceps era per posar un exemple senzill, vale? Però si tu estàs treballant molt, pues, la cadena, no, generalment la majoria dels moviments que realitzem són amb la cadena anterior, no? Les abdominals, el pit, no? El press de pit, no? Tot amb la cadena anterior, no? Aixecar una càrrega, el que sigui. I amb la cadena posterior també en fem, però menys del que hauríem de fer. Doncs, al final d'aquest entrenament, podríem activar, no? Fer un treball més específic sobre la cadena posterior, no de força, sinó d'activació, que vol dir, doncs, mantenir unes posicions estàtiques, no? Durant 30 segons, un minut, etc. Que aquestes posicions provenen del ioga moltes vegades, que ens ajuda el ioga a millorar aquesta activació, no? Però un ioga específic, tampoc qualsevol ioga serveix, perquè al ioga hi ha moltes vessants, moltes formes de treballar-lo. El ioga que nosaltres practiquem és per a activar músculs, no per a mantenir una posició relaxada en la qual estigui còmode. Que no vol dir que això no sigui saludable, eh? Però dic el concepte, el que nosaltres estem fent per a aquest objectiu.
Per acabar, que ja estem fora de temps, Néstor. Per tant, la recomanació de tot plegat és que, inevitablement, com que no sabem tot això, sempre que vulguem millorar l'activitat física, salut a través de l'activitat física, ens posem en mans d'un professional, és inevitable anar a petar sempre a mans d'un professional perquè ens indiqui bé? O hi ha alguna cosa que puguem fer sols?
A veure, si anem a un advocat, no?, perquè ens han demandat o hem de fer alguna cosa, ostres, jo recomanaria anar a un professional, està clar, sempre. Clar que hi ha coses que pots fer sol, vale? Però què et recomanaria? Doncs que no abusessis d'aquestes coses. Si t'agrada córrer, no? I no tens a ningú que t'hagi dit com has de córrer o, com, o que t'hagi estudiat la teva carrera o que hagi mirat, no? A nivell de força, si estàs, si estàs ben equilibrat, ben balancejat, etc. Doncs, ostres, corre, perquè és més important que corris que no, no que et quedis a casa per por a fer-ho malament,
clar,
no?
Clar.
Però intenta fer-ho de forma moderada, no? De forma progressiva, moderada, i fent un treball compensatori de força, un treball compensatori de mobilitat, també, activa, mobilitat activa sempre. I dius, ostres, però quin treball compensatori puc fer, no? Home, sempre hi ha moltes aplicacions en el, avui en dia, no? Molts programes, molts vídeos, molts tutorials. Una mica fuig una mica dels influencers, perquè els influencers estan bé, eh? No, o sigui, ens ajuden a transmetre un missatge de salut. Però hi ha coses, no, que no són del tot certes. Però busca gent, hi ha gent en l'Instagram que publica igual que ells, però com que no són tan atractives les seves publicacions, igual, o ells o el que sigui, no? Doncs no tenen tant èxit. Però busca'ls aquests. Hi ha gent molt bona en el nostre sector que publica i que publica molt correctament i no ho fa amb un objectiu de tenir més seguidors, sinó que ho fa amb un objectiu de difondre un missatge correcte. Doncs aquests són els que has de buscar. Vale? I a partir d'aquí, mou-te. I si pot ser, correctament. Vale. Aquest seria el meu consell, no?
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Néstor Serra, entrenador personal i responsable dels centres Ludus de Barcelona, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bona tu.
Merci.
Sants i Estalvis amb Adam Martín.
Música relaxada al programa i això vol dir que ens posem a dins de la cuina per portar a la pràctica totes aquelles coses que deixem a l'aire amb la teoria. Al final és el que diem sempre, si no ho portem a la pràctica de poc serveix tot el que fem. I per ajudar-nos, doncs, com sempre, la Gina Estapé, que ja sabeu que és cuinera integrativa, dietista, responsable del blog i del web My Healthy Bites, on teniu moltes receptes i molts consells. Què tal, com estàs?
Bona tarda.
Escolta, avui parlem de cremes?
Sí, ja acaba de començar a fer fred i venen molt de gust, exacte. Oh. Anem a explicar una mica com fer una crema amb cara i ulls.
Cremes de verdures, parlem sobretot.
Sí, sí, que pot semblar una tonteria de dir una crema no té molt secret, però jo m'he trobat moltes vegades gent que em diu a mi la crema no m'agrada perquè em queda sosa o em queda igualida, o... i realment les proves i dius, ostres, que segurament el que han fet és posar totes les verdures trossejades, posar aigua fins dalt,
bullir i triturar
i ja està. I realment queden molt soses fet
sí,
així.
I fer una combinació de verdures que no sempre és la
exacte,
millor.
Exacte. Aleshores...
Recorda la meva època d'estudiant, això. Tenia una companya de pis que posava totes les verdures que trobava en un pot, les bullia i les triturava. Deia, crema de verdures avui. Deia, ostres, allò és horrorós.
Exacte.
Sí, sí, sí. Ha de tenir una base, això.
Exacte, ha de tenir una base. Què hem de fer, per mi, o almenys el que faig jo, per donar-li gust a aquestes cremes i que quedin ben bones? El primer que faig és saltejar primer la ceba, o si ho faig servir porro, a la mateixa olla on farem la crema, amb una mica d'oli i un pessic de sal. I això 10 minuts. I ho deixem fent xup-xup perquè la ceba quedi ben tendra. Aleshores, un cop...
A quina temperatura, quan saltes la ceba o el porro, a quina temperatura de foc està, més o menys?
Mig.
Cap a mig, eh?
Sí, baix mig. Sí, no ho tinc a molta temperatura, perquè si no també es crema
no,
la ceba.
Ens interessa que agafi una mica de color o ni això, només que es torni transparent i ja està.
Per mi, que es torni transparent i ja està. Amb això ja li traiem una mica la picantor a la ceba, fem que sigui una mica més dolça i ja és suficient per donar-li gust a la crema no fer falta torrar-la.
I aquesta seria la base de totes les cremes, més o menys?
Sí, pràcticament.
Per treballar sobre segur.
Exacte.
Si partim d'aquí, estem afegint un plus de sabor que no tindríem si ens miréssim a bullir la verdura i
exacte, ja està. Exacte, exacte. I això ho faig amb la ceba, ho faig amb el porro o qualsevol d'aquesta família de les cebes, sempre ho saltejo abans. I l'all també. L'all normalment ho tiro quan la ceba ja ja porta uns 8 minuts, que li queden un parell de minuts, aleshores afegeixo l'all una mica picat.
Una mica picadet, molt bé.
Aleshores, quan ja tenim aquesta base, aleshores sí que afegim la resta de verdures tallades a trossos mitjans, i jo normalment no poso aigua fins dalt, perquè aleshores, com que, per exemple, un exemple molt, molt senzill, el carbassó deixa anar molta aigua quan el cuinem. Aleshores, si nosaltres ja posem aigua fins dalt i a sobre el deixem bullir el carbassó una estona, ens quedarà superlíquida. Bueno, ens quedarà més tipus sopa que crema. Clar. Aleshores, si el que voleu una textura més crema, jo el que faig és posar aigua fins a cobrir 3/4 parts de les verdures. Quan veig ja, quan miro l'olla i ja veig que comença a pujar l'aigua i la veig, aleshores allà paro. Si he posat verdures que el que faran és generar més densitat a la crema, si veig que després m'ha quedat molt espessa, sempre estic a temps d'afegir-ne una miqueta més i corregir-ho. Però sempre prefereixo posar-ne menys i després haver-ne de ficar, que no al revés, que em quedi massa, massa igualida.
Sempre poses aigua només
no,
al caldo?
No, aquí és on anava. Aigua al caldo.
Exacte. Per fer-ne el caldo?
Aigua sí. I caldo. Sí.
Sí, sí, sí. Poses caldo a l'aigua per fer la crema?
Normalment o poso només aigua o faig barreja d'aigua i brou de verdures.
Molt bé.
Perquè així també li donem molt de gustet. No poso mai 100% brou perquè a vegades tenen un punt salat, a no ser que l'hagis fet tu a casa, que sempre és millor, però si l'has comprat fet un brou que sigui només verdures, que no porti coses rares afegides, moltes vegades són un punt massa salats i a mi no m'agrada tant. Aleshores el que faig és combinar caldo i aigua.
Val. I una última pregunta, que avui estic molt, molt encuriosit per tot plegat. Algunes receptes, no sé, des del punt de vista de la salut, algunes receptes també salten, per exemple, la pastanaga...
També es podria fer.
O la verdura que posen la salten una mica amb l'oli i després afegeixen l'aigua.
També es pot fer. També
això
es pot
afegeix
fer...
més sabor, potser?
Exacte, i afegeix més sabor. Aleshores, un cop s'hagi saltejat la ceba, afegiu les verdures, saltegeu un parell o tres de minuts i aleshores repetiu el mateix procediment. Afegiu l'aigua i el brou i deixem bullir aquests 10 minuts. No cal bullir més de 10 minuts, perquè en 10 minuts les verdures estan més que cuites, que hi ha molta gent que ho deixa 20 minuts, però 20 minuts és que les verdures ja queden
fins i tot hi ha gent
extra
que ho fa a l'olla de vapor, algunes
sí,
persones.
Sí, i el gust canvia moltíssim.
I no cal, tampoc, no? No estem parlant de coses que necessiten una cocció
exacte.
Amb aquesta temperatura.
Exacte.
No?
A més, penseu que com més estona estiguem cuinant les verdures, més nutrients va perdent. Aleshores, en 10 minuts, jo he provat amb totes, qualsevol tipus de verdura, 10 minuts, i està més que feta.
També depèn del tall que facis, no?
Sí, però bueno...
Quin tall recomanes tu, per exemple?
Un tall, ostres, ni molt fi, és a dir, no faríem rodanxetes fines, però tampoc en poseu trossos molt, molt grans, el típic cub.
Un dau.
Un dau, exacte. Un dau mitjà.
Un dau normalet.
Exacte, un dau mitjà.
Molt bé.
Aleshores, altres trucs.
Ja no et faré més preguntes.
Altres trucs. Hi haurà moltes receptes convencionals que veureu que porten nata, no? Perquè la nata ens dona aquesta cremositat. El que passa, si no volem afegir nates o no volem afegir el típic formatget que se'ls hi posa a les cremes, altres opcions que tenim és, per exemple, afegir una llauna de llet de coco, que les llaunes de llet de coco, com que porta la polpa, és a dir, no estem parlant de la llet de coco de bric, sinó de la que va amb llauna, que té aquella polpa més densa, tot això ens ajuda a portar cremositat, també. O, si no, també tenim les cremes vegetals per cuinar, que són aquests potets més petits,
sí,
que ve a ser la nata vegetal,
sí.
Que n'hi ha de civada, n'hi ha d'ametlla, n'hi ha de nacard, de coco... Tot això també ens ajuda a donar aquesta cremositat. Us ho dic també perquè si algun dia agafeu una recepta que veieu que porta nata i voleu reversionar-la una mica més saludable, doncs que sapigueu que ho podeu canviar per aquestes nates vegetals i el resultat és molt similar a nivell de cremositat.
Vale. Pregunta òbvia, però a vegades amb les receptes la gent necessita... tota la informació. Si poso una llauna sencera de llet de coco, o de polpa de coco en aquest cas, hauré de controlar també la quantitat de líquid
clar,
que poso.
Exacte,
eh?
Això ja ens compta com a líquid que afegim. Aleshores, afegim la llauna de coco i després anem afegint aigua o brou fins a cobrir aquests 3/4 de verdures que hem comentat.
Perfecte. Per tant, ja tenim la tècnica, la preparació base, que sempre sol ser o porro o ceba, o les dues coses, o amb una mica d'all saltat durant uns 10 minuts, després podem saltar o no la verdura,
exacte.
Controlar la quantitat d'aigua, siguem conservadors, perquè sempre després en podem afegir més, i
exacte.
Està bé. En canvi, si ens hem passat d'aigua, ens quedarà igualit, a no ser que buidem l'aigua, que de vegades hi ha gent que fa això. Però després parlàvem abans parlàvem de les combinacions de verdures, no?
Uh-huh.
Quines combinacions serien recomanables i quines potser no?
En general, qualsevol verdura queda bé si no la bullim extremadament molts minuts. O, per exemple, aquelles que poden quedar pitjor, però perquè quan les bullim no aconsegueixen tenir aquest sabor que ens agrada, serien, per exemple, cols de Brussel·les. no me les imagino molt amb una crema, o segons quina col tampoc, però per exemple el bròquil i la coliflor sí que queden molt bé en crema.
Sí, la coliflor és excel·lent amb una crema.
És boníssima, i el bròquil també, el que passa que el bròquil és igual que quan parlàvem a vegades del bròquil que l'hem d'escaldar 4 minuts perquè si no ja ens passem, fa mala olor, etc, etc. Si fem una crema de bròquil ens passa el mateix si el bullim massa estona, que al final queda un gust i una olor que ja no agrada tant. Aleshores l'hem de cuinar poc. El bròquil també.
I les verdures que siguin potser més fibroses, tipus espinacs i tot això, potser també, potser una mica massa amargues, no?
Sí, no acostumen a aclaparar massa el gust de les cremes. Aleshores, si en poseu una poques, i jo normalment el que faig amb aquestes fulles, si poso una mica d'espinacs, és afegir-les a l'últim moment de la cocció, perquè com que no necessiten...
Clar, de fet es pot posar directament
cuinar-se
i triturar-ho gairebé.
Però sí que és veritat que aquestes que són més fibroses, com les bledes o els espinacs, acostumen a deixar una textura que potser no ens agrada tant. Però la resta, en general, sobretot amb la sequeta boníssima, són amb les verdures d'arrel, la carbassa, la pastanaga, la xirivia,
el nap, totes
aquestes queden molt bones.
I clar, després també està que si poses un verd amb un color taronja, la sopa acaba sent, la crema acaba sent marró.
Sí, s'ha d'anar amb compte amb els colors aquí.
De vegades és bona de sabor, però d'aspecte dius, ostres, què ha passat aquí, no?
Sí, sí, jo inconscientment reconec que ho faig molt això. Si poso carbassa intento combinar més amb pastanaga o amb xirivia. Si poso un carbassó, sí que aleshores poso potser una mica d'espinac o aquest bròquil. Intento jugar amb els mateixos colors, perquè si no ens queda una mica popurri.
Abans de passar a la recepta, jo de vegades també poso, quan faig una crema, per tenir aquest aspecte més, o el tacte més gustós, no? Una mica més espès, més cremós, que dèiem abans, o crema d'avellanes, o crema d'ametlles...
També. 100%, també queda boníssim.
Una crema d'ametlla 100%, només una cullerada, potser,
exacte,
justeta,
també.
I queda aquest punt cremoset, també.
Exacte, i si preparem cremes amb llegums, per exemple, amb llentia vermella o amb cigrons, també podríeu afegir triturar cigrons i tindria un plus de nutritiu aquella crema, també ens ajuden a donar més cremositat a les cremes. I una altra cosa molt important també són les espècies, que aquí també no acostumem a jugar molt amb les espècies amb les cremes, però també ens poden donar tocs boníssims, afegir una mica de pebre negre, o afegir cúrcuma, o afegir una mica de gingebre, per exemple, carbassa, llet de coco i gingebre queda boníssim. Aleshores, són combinacions que també ens ajuden amb les espècies.
Molt bé. Ara m'he tornat boig amb la pasta de currillo.
Que és boníssima.
La poso tot arreu. Però és igual, faig una amanida, poso pasta de currillo. No, ara exagero, però...
Sí, sí.
Perquè, clar, quan poses el curri en pols, la mida no l'acabes d'ajustar mai, o passes o no arribes, i amb la pasta de seguida entens l'efecte que farà, no?
I el sabor és molt...
I el sabor està molt concentrat.
Molt més intens, exacte.
Molt bé. Alguna cosa més o anem a la recepta?
Bueno, només comentar que també és molt important a nivell organolèptic, quan vulguem menjar una crema, és com ho triturem, i aleshores que moltes vegades no tenim els utensilis necessaris, o un mini pimer va perfecte, també per triturar una crema t'hauràs d'estar una mica més estona, que si ho fas amb una Thermomix o amb una batidora potent, però que és important, jo crec, també a nivell organolèptic trobar aquesta textura, perquè moltes vegades, i sobretot als nens, quan els dones una crema que té grumolls perquè no ho has triturat bé, allò ja no els agrada tant. Bueno, i ens passa també a nosaltres, sí, una crema que tingui grumollets potser no m'agrada tant.
Sí.
Canvi, aconseguir aquesta textura una mica més fina jo crec que és bo també per introduir les cremes i que a la gent li agradin.
A molts restaurants ho fan amb passapurés,
També. El passapurés és un altre gran
invent. Ho fan amb el xino i molts cuiners defensen que el sabor és diferent,
I se queda molt més fina. Queda molt més fina.
Molt bé. Tenim una recepta preparadíssima.
La recepta de la Gina.
Avui estem parlant de cremes de verdures, com fer que siguin perfectes, amb la Gina Estapé, que ens porta una recepta que trobareu després fil per randa, amb fotografia i tot, a l'Instagram dels Sants i Estalvis.
Doncs la crema que us regalem avui és una crema tall de verdures d'arrel i llenties vermelles. Aleshores, per fer aquesta crema necessitem una ceba, un porro, un gradall, 250 grams de carbassa, una pastanaga gran, 150 grams de llenties vermelles, un pot de crema de coco o de llet de coco per cuinar, que és aquests pots petits de nata vegetal que comentàvem.
Molt bé. No, perdona, no és ni la polpa ni la llet de bric,
Exacte.
És la versió que seria l'equivalent d'una nata normal.
Exacte, una nata vegetal per cuinar.
D'acord.
Doncs de coco. Si preferiu una altra, també podeu escollir una altra.
Les venen amb uns brics molt petitons,
Sí, normalment són uns 150-200 mil·lilitres, una coseta així.
Vale.
Jo utilitzo coco perquè, com que volem donar-li aquest toc thai, el coco sempre té més aquesta aproximació al gust thai. Una culleradeta de cúrcuma en pols, un tros de gingebre fresc, mitja culleradeta de comí en pols, mitja culleradeta de gran masala. Si això no ho trobeu, no us preocupeu, és una espècie que li dona més així un gust oriental, però si no la trobeu la podeu obviar o posar una mica de curri, per exemple. Mm-hmm. Pebre negre al gust, una tassa de brou vegetal, aigua mineral i sal marina. Aleshores, com hem comentat, saltegem la ceba, l'all i el porro durant 10 minuts. L'all la podeu afegir els últims 2 minuts d'aquesta cocció. Ho saltegem amb una mica d'oli i una mica de sal. Afegiu les llenties vermelles, la carbassa tallada a daus i pelada, la pastanaga també pelada tallada a rodanxes grans, el caldo, i després afegim aigua fins a cobrir aquests 3 quarts de les verdures. I ho bullim això durant 10 minuts. Després afegim la crema de coco, les espècies, que el gingebre l'afegirem ratllat, que això no ho he comentat, al fresc, i ho cuinem uns 2-3 minuts més. Després de tot això, ho triturem fins a aconseguir una crema suau i homogènia.
Boníssim, eh?
És boníssima aquesta combinació.
Sí, i les llenties vermelles, en un supermercat convencional, se'n podien trobar, perquè cada vegada és més comú.
Sí.
No és una cosa tan rara com fa 10 anys, que costava més trobar llenties vermelles.
Sí.
És aquelles petitones...
Exacte, que sembla que estiguin compartides per la meitat.
Sí, es cuinen molt més ràpid que les llenties convencionals,
sí.
I són literalment són taronges.
Sí,
són
sí,
de color
sí.
Taronja.
També es diuen llenties coral.
Uh-huh.
I
exacte.
Jo crec que té fins i tot a paradetes d'aquestes de fruits secs de mercat, que també venen llegum a granel, normalment en tenen també.
Sí, sí, sí. I són boníssimes, realment. I a més és una crema super mega nutritiva,
sí.
Aquesta. Pot ser, pràcticament pot funcionar amb el plat únic, si vols, eh? I a la nit és ideal.
Sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Gina, recordeu que a la Gina la trobeu les seves receptes i consells a My Healthy Bites. I la nostra la penjarem a l'Instagram de Santi Estalvis, @santiestalvis, juntament amb tota la llarga llista de receptes que ens ha anat regalant la Gina durant totes aquestes temporades de Santi Estalvis. La setmana que ve més, Gina, gràcies.
A vosaltres.